I ara que ja coneixem el misteri que aquest dimecres ens plantegen des de la Selva del Camp, quan passen dos minutets exactes del punt d'un quart de cinc de la tarda, és moment de començar a desgranar l'actualitat. Avui ens acompanya la coordinadora de la Creu Roja a la demarcació de Tarragona, perquè amb el nou estat d'alarma decretat pel govern espanyol i el toc de queda a Catalunya, aquesta entitat ha activat tots els seus membres, serveis i recursos per donar resposta a les necessitats de la segona onada de la pandèmia i poder ampliar i adaptar així la seva activitat per atendre més persones de la manera més eficaç possible. Anna Sabater, molt bona tarda, benvinguda al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona.
Hola, molt bona tarda.
Com està? Com estan en aquesta tercera jornada de nou estat d'alarma? Com porten la segona onada de la pandèmia?
Bueno, des de Creu Roja nosaltres realment, com sabeu, som una entitat que sí que ens preocupem de tot el tema de la salut i la prevenció, però també tenim una vessant molt social. Per tant, nosaltres no estem en una segona onada, sinó que des de l'inici de la pandèmia no hem deixat ni un sol moment d'atendre les persones més vulnerables. El tema és la situació sanitària que hi ha en cada moment, però les conseqüències socials d'aquesta pandèmia ja es van notar des del primer moment i no han parat des d'aleshores. Diguéssim que aquí no hem tingut un respir.
En tot cas, estem més preparats ara que no pas el mes de març? Mig any després ho afrontem d'una manera diferent, una emergència sanitària de tal magnitud? Sabem potser què és el que tenim ja a sobre?
Bé, nosaltres no som els experts epidemiòlegs que podem parlar, però sí podem parlar de com ens va agafar aquell primer moment, que jo crec que ens va agafar tothom bastant desprevingut, no? Amb una sèrie de conseqüències que no pensàvem, ni pensàvem que l'abast fos tan gran i que arribés a tot el territori, a tot el món. Això en un primer moment doncs, sí que va ser una sorpresa per la que ens vam haver de preparar. Jo crec que és un... no teníem cap precedent similar que ho poguéssim comparar. I ara, en aquest segon moment, jo diria que segurament, almenys les entitats socials, en aquest cas la Creu Roja, estem més preparats i preparades per afrontar tot el que pugui venir, perquè hem tingut uns mesos, diria que d'entrenament duríssim, perquè, com us comentava, no han parat ni un segon de poder tenir la gent més vulnerable amb diferents tipus de respostes.
Què els preocupa ara mateix? Perquè la segona onada arriba en un moment delicat, en plena tardor, a les portes de l'hivern. Ara de seguida parlarem del pla Creu Roja Respon que presentaven tot just fa uns quants dies, però què és el que ara mateix fa que, ostres, potser no acabem de veure clar exactament a què ens estem enfrontant?
Bé, de moment, el que nosaltres percebem amb totes les persones que tenem és molta angoixa i molta inseguretat. En el moment del confinament dur i estricte que vam patir, sí que havia molta sensació de solitud, que no em puc moure, que m'he de quedar aquí a casa, però ara, com les notícies van canviant dia a dia i el pronòstic va pitjor, diguem que hi ha moltíssima incertesa i la incertesa potser és el pitjor que ens pot passar per tot, no? Per l'economia, per què fem la nostra vida, i això genera molta angoixa. El principal problema que jo diria que es pot plantejar, un dels principals problemes, a part d'afrontar tot aquest repte sanitari que torna a ser i on nosaltres després us expliquem i som presents i on podem donar un cop de mà, una dificultat molt important és que restringeixi la mobilitat. Pels col·lectius més vulnerables, estem pensant en la gent gran, això és una gran dificultat. I tornem a pensar en que tornarem a portar i necessitaran aquestes persones que anem a casa seva a portar-los menjar, a portar-los medicació, perquè som un col·lectiu d'especial risc que en aquests moments, encara que no hi ha decretat un confinament estricte per aquest col·lectiu, és molt, molt aconsellable que no es moguin de casa si no és per fer un petit passeig al voltant de casa seva i tornar, ¿vale? Però no barrejar-se o anar en una gran superfície, en un supermercat. La mobilitat és una de les grans dificultats, la limitació de la mobilitat. I l'altra, i és important dir-ho, és que amb aquest increment del teletreball, amb el qual nosaltres doncs, ens hi afegim i li donem suport, però és molt important que hi hagi acompanyament als col·lectius vulnerables. Sense presencialitat és impossible que moltes persones que no tenen... Es parla de la bretxa digital, no? Jo diria que no és una bretxa, ara és un abisme. És un abisme. La persona que no té accés en una app per demanar hora al metge, o que no es pot demanar vacuna a la grip, o que no sap demanar l'hora a la treballadora social... Tot això fa que hi hagi situacions de molta vulnerabilitat que, si no hi ha presencialitat, una presencialitat mínima, no es puguin solucionar de cap altra manera. I això fa quedar moltíssima gent al marge del sistema. I potser d'això no en som prou conscients, però nosaltres ho veiem cada dia.
Senyora Sabater, amb tot el que ens acaba de dir, m'han vingut al cap dues preguntes. Li faig la primera i després ja parlarem d'aquest abisme digital que vostè apuntava. Pel que fa a la gent gran, aquestes persones més vulnerables al davant d'una emergència sanitària com l'actual, ho entenen? Es fan seu el missatge que vostès els transmeten? Que de vegades és molt difícil, això de no ens podem moure de casa. I hi ha qui el món li cau a sobre al davant d'una idea com aquesta.
Sí, però a més és bastant més complicat on diem no es mogui de casa però no deixi d'estar actiu. I si pot fer exercici, si pot fer alguna cosa, perquè evidentment l'aïllament en una persona gran és tan perjudicial per la seva salut, no diria, bueno, és a diferent nivell, no? Però com pot ser en un moment donat, doncs estar en contacte, amb un contacte estret amb algú. En principi, nosaltres el que li diem a aquestes persones, nosaltres estem trucant a totes les persones grans que tenim durant tot l'any, a través del que en diem altres centres de contactes, carregue tots els telèfons de les persones i filtre per edat, i sempre les trucades per veure com estan, si necessiten alguna cosa. D'una trucada sempre surten dues coses, perquè truquem per donar consells, etc. Sempre surt una sensació d'agraïment, no? De dir algú es preocupa per mi i vol saber com estic, i normalment una demanda que s'origina. Depèn de quina persona truquem, aquesta demanda pot ser dir necessito menjar, una altra demanda és necessito que algú doncs, m'acompanyi al metge perquè m'he d'anar a vacunar i ara resulta que no tinc en el cap, que he d'anar a un altre lloc i no sé on és i m'agradaria que algú m'acompanyés. Vull dir, d'una trucada de seguiment hi ha moltíssima... genera una demanda habitualment, no? I la situació d'aquestes persones, bueno, jo crec que és una generació que ha passat moltes coses, que dintre de tot està serena, però té una gran tristor, sobretot pues, perquè probablement no pot ser vida amb els seus nets i netes i ha de fer un altre tipus de vida més aïllada, que no és precisament tampoc el que més convé pel seu estat mental, no? Per la seva salut mental en aquest moment.
Senyor Sabater, l'altra qüestió que li volia adreçar és referent a aquest abisme digital que vostè apuntava tot just fa un momentet. Estem preparats per superar-lo? I el que em costa d'entendre és com és que del març a l'octubre, amb tan sols mig any, hem passat d'una escletxa digital a un abisme d'aquesta magnitud, quan haguéssim tingut temps de resoldre'l.
Ja, i en temes que són molt senzills i que és una qüestió purament generacional. O sigui, sí que és veritat, i això també ho hem treballat durant tot el confinament, que bueno, tothom, pensem que tothom té accés a un ordinador, a un portàtil, a una xarxa, i això és absolutament fals. Treballem amb famílies molt vulnerables que si els seus nens i nenes doncs, s'havien de quedar a casa no podien seguir el curs escolar amb normalitat. Un 43% aproximadament, en l'informe que presentàvem, d'aquests nens i nenes no han pogut seguir el curs amb normalitat, tot i que la Creu Roja ens hem encarregat de fer-los arribar tablets perquè poguessin seguir els seus deures com qualsevol altre nen i nena. Després hi ha un tema també a vegades d'idioma, un tema cultural també de vegades que fa que, bueno, que tot el que s'hagi de fer telemàticament sigui molt complicat, però amb la gent gran jo crec que és un obstacle bastant insalvable, amb la gent gran en general. Hi ha persones doncs, que es mareguen molt bé a través d'internet, però senzillament ho vam veure molt amb el confinament. Fer un encàrrec perquè un supermercat et pot dir la compra a casa, poder fer una transferència o poder fer un pagament en el moment que van tancar els bancs, en el moment que en els supermercats aconsellaven que no hi hagués la gent gran, va aflorar realment aquesta... Lo de l'abisme ho pensava avui, no? Perquè es queda molt curt lo de la bretxa, no? Va aflorar tota aquesta diferència que ens col·loca al sector que realment pot estar connectat en un moment i ho necessita, i el que no hi ha manera de salvar-ho. Segurament hi ha col·lectius en què sí, que es pot salvar, bueno, i això és un tema més d'inversió i d'educació, però estem parlant també d'una població gran vulnerable que necessita acompanyament, insistim, acompanyament, perquè les solucions telemàtiques o no li saben fer anar o no els hi són útils. Si algú necessita tenir la seva medicació a casa, doncs probablement haurem de tornar a anar a la Creu Roja a portar-li a casa seva, perquè aquesta persona no pot sortir. Ens ha ajudat moltíssim, no? Tots els avenços tecnològics han estat els grans aliats, però també han sigut els que han marcat la diferència en les persones que es poden quedar en un moment donat més excloses.
L'administració creuen que està fent tot el possible per aquestes famílies que no passen per un bon moment? I li faig aquesta pregunta tenint en compte que l'administració també ha hagut de recórrer a la Creu Roja perquè aquesta institució s'assumi els equips per fer cribatges en centres educatius. Després en parlarem. Però creuen que l'està gestionant com toca aquesta crisi en relació a les famílies vulnerables?
Bueno, aquí hi hauria molts temes a tocar. En general, la Creu Roja és una institució que té moltes avantatges sobre l'administració, que és la nostra agilitat en poder donar resposta sense passar processos administratius molt complexes. Per això som una institució d'ajuda humanitària i de l'emergència. Quan l'emergència comença, evidentment, doncs, als ajuntaments, als serveis socials, segurament per acabar donant una ajuda a una persona han de passar molts més tràmits que no pas el que sigui una ajuda humanitària que pot donar la Creu Roja. Per tant, nosaltres som actors importants en aquest període inicial, que després l'administració ha d'anar fent-se, no? aquesta ajuda que ha de donar a les persones vulnerables. En el cas dels cribratges, jo penso que no em dubtarà que la Creu Roja neix com una institució de socors i no ens és aliè tot això del que està passant. És veritat que la nostra funció en aquesta emergència és molt social i molt d'atendre persones vulnerables, però no podem oblidar que portem en el nostre ADN tota una part de socors i salut molt important. Per tant, si l'administració té dificultats per poder trobar professionals que puguin fer aquestes feines i nosaltres ho podem fer, doncs encantats de poder col·laborar. Inicialment estem fent aquests cribratges a escoles a tot Catalunya, amb diversos equips de la Creu Roja. També hi ha altres entitats que estan col·laborant amb l'administració. Jo penso que simplement és destinar els recursos a una entitat en lloc de fer-los propis i potser poder arribar a més persones.
Una altra d'aquestes entitats és, per exemple, l'ONG Open Arms. No fan falta cartes de presentació perquè tots i totes sabem de qui es tracta. Durant la primera onada, senyora Sabater, Creu Roja va donar suport a més de 485.000 persones en situació de vulnerabilitat. Déu-n'hi-do, quina previsió tenen per aquestes properes setmanes?
Doncs mireu, això quan dieu el número de persones en situació de vulnerabilitat, aquestes gairebé 500.000 persones que viuen a Catalunya van ser ateses amb ajudes bàsiques, és a dir, són persones a les que han lliurat una medicació, una alimentació, una targeta perquè puguin anar a comprar alimentació. És a dir, si mirem la resposta que ha donat Creu Roja a Catalunya, quantes persones hem arribat, estem a més del milió i mig de persones, perquè aquí comptem totes les persones a les que hem trucat per telèfon, els hem donat consells, els acompanyaments que hem fet, tota la part també més de promoció de la salut, amb el, coneixeu el nostre projecte que vam fer aquest estiu d'oci nocturn, quan l'oci nocturn estava doncs, sense funcionament, però hi havia espais informals. Amb la qual cosa, la resposta en general de Creu Roja ha arribat a més d'un milió i mig de persones, però efectivament amb ajuda bàsica, en cobrir el que diríem que és el menjar, bàsicament, hem arribat pràcticament a mig milió de persones. Això no va mai a la baixa. Vull dir, si ara trobéssim una vacuna eficient que acabés amb tota aquesta pandèmia, diguéssim que els efectes secundaris socials trigarien molt, molt, pensem que anys, en poder-se recuperar, perquè aquí no hi ha hagut descans, perquè aquí s'han destruït, bueno, per la pròpia pandèmia, llocs de treball des del minut zero de moltes persones que no s'ho pensaven mai, perquè tenien un negoci pròsper o perquè estaven en un treball doncs, en el turisme, i de la nit al dia s'han quedat sense feina. I això no va millor. I això no va millor i es van sumant més persones en aquesta borsa de noves persones vulnerables que estan apareixent. I la tendència és que, tot i que la situació sanitària millori una mica, la nostra feina en l'àmbit de donar, cobrir les necessitats bàsiques de les persones anirà molt més. Estem remuntant una crisi a poc, una crisi del 2008, que ens va suposar també a nivell de la institució canviar molts models d'atenció, fer una mica, agafar els models que tenim en cooperació internacional i aplicar-los a casa nostra. Estàvem potser sortint una mica d'aquesta fase, començava tothom a respirar, la gent començava a estar potser una mica millor i ha vingut una pandèmia i en 24 hores s'han tancat o s'han destruït un munt de llocs de treball. I això trigarem molt de temps en què es pugui recuperar.
Creu, Roja, ha posat en marxa la segona fase del seu pla Respon. Atenció, perquè des del maig les xifres que anunciava ara fa uns quants dies aquesta institució són impactants, Prop de 2,5 milions de quilos d'aliments que s'han repartit, 61.000 kits d'higiene, més de 18.000 targetes de prepagament per cobrir necessitats bàsiques, més de 100.000 trucades de prevenció i promoció de la salut, 590 places per persones sense sostre, 9 albergs de la Creu Roja, més de 80.000 joves de diversos municipis que s'ha sensibilitzat per prevenir de la Covid-19 en espais nocturns, com ara apuntava la senyora Sabater, dades impensables en un altre context. Quina és la previsió que fan, senyora Sabater, donat que han posat en marxa aquesta, que dèiem ara, segona fase del pla Creu Roja Respon?
Doncs nosaltres ens estem preparant, sobretot ara inicialment organitzant-nos internament, com ja sabeu, en la primera fase, és una situació diferent de les que han viscut la Creu Roja, perquè, com te deia, afecta a tot el món, una pandèmia mundial i global, i no podem demanar ajuda a altres societats nacionals de Creu Roja ni als companys de la Creu Roja d'Astúries perquè ens vinguin a ajudar. És a dir, això vol dir que la nostra pròpia institució està molt, molt cansada. Tenim els voluntaris i voluntàries molt cansats perquè no han parat ni un segon. Això podem afegir que, segons el que en els propers dies s'acabi decidint a nivell sanitari, tindrem una part de voluntàries que ho vam tenir en la primera onada, que per la seva edat o per la seva situació d'especial vulnerabilitat de salut haurà de marxar a casa. I, per tant, aquesta entrada que vam tenir de nous voluntaris, que són unes 5.000 persones, que durant aquest temps, des del març, han volgut apropar-se a la Creu Roja i ajudar, els diem i us diem que necessitem més mans, perquè ens tenen que venen dies molt, molt complicats i que, a més, el futur, la durada d'aquesta època tan complicada que estem passant, doncs es preveu llarga. Ens estem preparant internament, organitzant-nos també per equips. Nosaltres som persones que tenim el mateix risc que qualsevol altra persona, evidentment, i per tant hem de cuidar molt també dels nostres equips, tant voluntaris com professionals. Ens haurem d'organitzar tots per garantir que la nostra entitat, que no ho ha fet ni un sol dia, des de crec que era el 14 de març, ja no us recordo bé, no hem tancat ni un sol dia per atendre les persones, amb els torns que faci falta, amb les rotacions que faci falta, però les nostres seus mai han tancat, han tingut els canals més oberts que mai. Els han tingut les portes obertes, i a més, parlàvem abans, no?, les portes obertes, perquè hi ha gent que no té els mitjans per adreçar-se a nosaltres a través de la web, però hem obert un munt de canals perquè totes les persones que tinguessin necessitat poguessin acudir a Creu Roja. Amb la qual cosa, ens estem agafant aire perquè ens temem que aquesta situació tornarà, si més no, en alguns col·lectius que haurem de protegir especialment, i jo diria que estem preparats, ens estem preparant pel pitjor escenari, que si no ve serà fantàstic i ho celebrarem, però jo diria que la institució està preparada, i tot que hi ha molt desgast, molt agotament, però tenim molta gent nova que ens ve a ajudar i ho tirarem endavant, com sempre hem fet.
En tot cas, nosaltres des de Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona, fem una crida al voluntariat, ens sumem a aquesta demanda que fa la coordinadora de la Creu Roja a la demarcació de Tarragona, perquè més enllà d'aquestes 5.000 persones de tot el país que s'han sumat des de mitjan de març a l'entitat, en fan falta més per poder atendre directament a les persones en situació de vulnerabilitat social. Ja per acabar, senyora Sabater, una darrera qüestió, mirant-nos una miqueta al melic, ara, pròpiament, com a Camp de Tarragona. Degut a que la pandèmia, a la primera onada, va passar una mica de puntetes per sobre del nostre territori, això fa que haguem d'estar més preocupats pel que pugui venir ara, en aquesta segona onada? No sé si vostès encaixen d'una manera diferent la regió del Camp de Tarragona, la demarcació de Tarragona, en comparació amb d'altres parts de Catalunya.
Bé, la veritat és que nosaltres no som experts en evolucions de pandèmies, però sí que formem part com a institució del Procicat, que crec que es reuneix avui justament per veure si pren altres mesures. Jo diria que ara mateix preocupa tot igual, perquè doncs, si mirem el mapa de Catalunya, del risc de rebrot, està tot absolutament en vermell. Aleshores, aquí ja no hi ha zones que estiguem més o menys lliures. Després, per municipis pot ser una altra cosa, però estem especialment preparats al Camp de Tarragona? Jo penso que estem exactament igual a qualsevol lloc de la Creu Roja de Catalunya, preparats i preparades, i sí que hem de pensar, i estem pensant, i justament ara que hem tingut algun problema de connexió, doncs és perquè ens trobem treballant sobre el terreny perquè puguem disposar també d'equipaments on poder allotjar persones que en un moment donat s'hagin de confinar i que no tinguin les condicions per fer-ho a casa seva, gent que és un contacte, ha estat contacte estret d'un positiu. Amb tot això tenim l'encàrrec de la Generalitat de Montalverg i concretament doncs, a la Regió Sanitària de Tarragona tenim l'encàrrec ja de muntar-ne un, a Terres de l'Ebre un altre, que és justament el que em trobava ara de viatge, diguéssim, i bueno, jo penso que no hi ha ara mateix, diria, una zona que preocupi més que l'altra, sinó que potser més que zones el que ens ha de preocupar és en quina situació estan les persones que pateixen la malaltia. Per què no és el mateix? Perquè aquí sí que és la vulnerabilitat afecta diferent, no? Doncs hi ha gent que té les condicions, que pot tenir una protecció social, que si es queda a casa i no va a treballar perquè té la Covid, doncs cobrarà la seva baixa. Hi ha persones que no, hi ha persones que estan en economia irregular i no sé, no s'ho poden permetre o hauran de fer altres coses o no fer-ho, no anar a treballar, els suposa perdre la feina. Jo crec que aquí, més que territori, que sembla ser que estem tots en vermell molt fosc, el que hem de veure és quines són els sectors de la població que per la seva edat o per la seva situació econòmica o per la seva, diguem abans, bretxa digital, poden estar en un moment més... L'afectació del Covid serà més gran i ja no parlem de temes de salut, no? Jo ho miraria des d'aquest punt de vista, des de com les persones més vulnerables necessiten més ajuda en cas d'estar afectats i afectades.
Anna Sabater, coordinadora de la Creu Roja a la demarcació de Tarragona. No ens podem allargar més perquè se'ns ha acabat el temps. Li agraïm moltíssim, però, que ens hagi acompanyat aquesta tarda de dimecres per explicar-nos amb pèls i senyals com està treballant ara mateix la Creu Roja en un moment de màxima emergència sanitària a nivell global. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, però sobretot moltíssimes gràcies per la feina que fan. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.